Cada dia, al matí, amb nosaltres.
Va, reconeguem-ho, que vam quedar parats quan vàrem llegir el terme, tot i que ara apareix a molts mitjans de comunicació, molts diaris, tal, tal, tal. I en canvi, el fet concret, l'acció concreta, segur que l'hem fet tots, de petits, grans, vaja, probablement la fem cada dia. Algú de vostès en algun moment de la vida ha dit, ja ho faré. Ja ho faré per allò de dir, va, deixa'm una mica tranquil, ja ho faré. Doncs a les persones que habitualment diuen, ja ho faré, i fan altres coses que no són les importants, tenen un verb, que és procrastinar. I nosaltres, quan veiem procrastinar, a part que sona, diguem-ne, fonèticament, té un punt, vaja, diríem que fins i tot un punt pervers i tot, eh? Carla, bon dia, bona hora.
Bon dia. Hola.
Laura, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Des de l'Institut Sitges de Pedagogia, Psicologia i Coaching, això ho hem fet sempre, no? Ja ho faré.
I tant, sobretot el que ens fa mandra o el que no ens agrada, no? Tendim a deixar-ho sempre per l'últim.
Això ho fem sempre, i per
sempre,
què?
I des de petits.
I des de petits, no?
Perquè és algo desagradable i ningú vol enfrontar allò que li és desagradable. Sempre volem allò agradable i allò que ens agrada.
Se suposa que hem d'aprendre, per tant, a enfrontar les coses desagradables.
Exacte. Hem d'aprendre a afrontar qualsevol cosa que volem realitzar per aconseguir dur a terme tots els objectius que ens proposem. Tot i que moltes vegades per aconseguir aquest objectiu toquen fer passes doncs desagradables.
Hi ha persones que han acostumat a deixar les prioritats allò en darrer terme per ficar, el ja ho faré o deixem tal, ja m'ho pensaré, no sé què, tal.
Sí, potser és més una qüestió d'estratègia. Al final, per exemple, jo amb els nanos, quan estic amb ells, ells són molt especialistes precisament a fer això. I deixar, doncs, matemàtiques, no m'agrada, ja ho faré més tard, i acaben els 9 del vespre corrent fent les matemàtiques perquè les detesten, no?
Això, Carla, no ens ho ensenya ningú, no?
No.
Diguem-ne aquesta estratègia que hi ha de petits plantegem.
No, normalment ens diuen els pares, fes-ho primer i així t'ho treus de sobre, per aquí va l'estratègia. I això és el que s'ha de fer. Aleshores, el que podem fer és dividir allò desagradable en petits passos i fer una mica de lo desagradable, passem a lo agradable, desagradable, agradable, i així per anar-nos-ho traient a poc a poc.
Això gairebé deu funcionar amb tot, eh? Des d'aquell xarop
sí.
Que sap greu prendre i que, per tant, pren-te'l d'un glop i no pensis en res i deixem-ho estar d'una vegada. És això.
Sí, o hi ha gent que prefereix aglutinar-s'ho tot en un moment del dia i dedicar, pues, no sé, per exemple, a mi que jo no soc temps de fer feines de casa i no m'agraden gens, jo prefereixo aglutinar-me un dissabte de matí, m'ho trec de sol i dic, ai, ja he acabat, ja no em toco fins dissabte que ve. Llavors, és això, perquè
per tant,
si no
això,
és un, ja ho faré.
Això ens pot passar en tots els àmbits de la vida.
I tant.
Però no podem caure en aquest parany, suposo, perquè seríem uns deixats en tot, no?
Exacte. I hem d'aprendre, sobretot, a distingir l'urgent de lo important. Primer, les primeres tasques que hauríem de situar en la nostra llista de tasques diàries serien les coses que són urgents i importants. Després ja passaríem a
les... Què diferencia l'urgència de la importància, Laura?
La urgència té una data límit, vale? I la tenim a prop. Vale? La importància és una cosa que és...
Ho dic perquè potser la tenim considerada una urgència com una causa de força major que ens obliga, mm-hmm. I en canvi tu estàs parlant d'una urgència com allò que s'ha de fer abans de... arribar a un determinat moment del dia, per exemple, en la nostra vida quotidiana. Uh-huh. És això?
Exacte.
Sí.
Important és una cosa que realment la necessito per aconseguir doncs, un objectiu concret. Vale? Sense aquesta fita no ho podem aconseguir, és important. Vale?
Però no té un límit definit.
Exacte.
Ho hem de fer, i sabem que ho hem de fer, però no és demà ni passat demà,
exacte,
sinó que...
De fet, les tasques es van movent, si féssim un quadre, no? Situant l'urgent i l'important, es poden anar movent d'un quadrant cap a un altre. Per exemple, fer la declaració de la renta és important durant tot l'any. Al final de l'any és important i urgent.
Bien, entesos.
Aleshores, és una altra estratègia de planificació.
És que, a part, ho has posat molt bé. Ja ho faré. Exacte. Ja ho faré. Com quan estudiem, no? Per un examen.
Exacte.
Ja ho faré. I la nit abans, qui no ha passat un dia? Vaja, qui no ha procrastinat en època d'exàmens?
Però aleshores ja no és important. Quan tens l'examen el dia següent ja és urgent començar a estudiar,
no?
De fet, nosaltres ja canviem el propi vocabulari.
Deia, però, la Carla, ho portem amb nosaltres gairebé amb la condició humana, això d'evitar els moments desagradables?
Bueno, potser és més un aprenentatge que fem nosaltres des de petits o veu també els adults. Perquè dir molt, ja ho farem, ja ho veurem, ho fem després, això és continu amb els adults. Després, ja ho mirarem després, ja jugarem després, ja farem no sé què després, però què volem després? Evidentment, no? Els nens començaran a dir, després també ho començaran a fer. Si els adults ho fem, els nens també.
Per tant, des de dalt s'ha d'incidir a baix, per dir-ho d'alguna manera. Sí?
Exacte. També hi ha una mena de condicionament. Nosaltres, si ens donen un premi per realitzar una determinada acció, doncs volem fer més aquesta acció. Si, per contra, no hi ha un premi, sinó hi ha una sensació desagradable, un càstig, una emoció negativa, doncs ja no la volem realitzar.
Us ho poso a l'altra punta de la vida, a les persones grans. Suposo que les urgències o les coses importants perden el sentit que tenen quan som més joves o quan som madurs o quan estem en família. En canvi, quan una persona pot arribar gran o fins i tot a un cert estat de solitud, la concepció del que és important o del que és urgent fins i tot per la pròpia vida canvia, no?
Sí, totalment.
I per tant, ja ho acabaríem...
Clar, però per exemple, si jo soc mare i tinc la filla a casa, per mi no és important anar a comprar. Potser és urgent un dissabte a la tarda si no tinc res a la nevera, però perquè me n'encarrego d'una nena. Potser si és per mi m'agafo qualsevol cosa i l'urgència desapareix.
D'acord.
És important anar a comprar? Sí. M'hi va la sota al mig? No, però la nena sí.
Ens ho has posat molt bé, també. Aquelles persones per les quals, per elles, res no és prou important, i en canvi pels altres, tot té importància.
Això ja és una qüestió d'autoestima.
Això també és una manera de viure. D'autoestima, sí?
L'autoestima, em sembla que ja vam parlar un dia d'això,
sí.
Però l'autoestima s'entén molt estudiant el que és la heteroestima, que és un concepte que tampoc s'ha sentit gaire.
No sé si ho havíem comentat, no? Això de la heteroestima.
Doncs ho comentem avui.
A veure.
La heteroestima és l'estima cap als altres, o fins i tot es podria considerar com l'estima cap a altres coses. Per exemple, cap a un cotxe.
Mira, anava a preguntar això. Sí? És a dir, aquelles persones que ho exagerem, aquelles persones que tot el dia estan netejant el cotxe, aspirant el cotxe
no,
que
no exageres, no,
n'hi ha.
Sí, ja que estimen més el cotxe que una persona literalment, sí.
N'hi ha. I encara ens posem en un àmbit més quotidià, es pot estimar més un animal que una persona?
Sí.
I tant.
Això és molt dolent.
Bé, no,
depèn
no
de la
bon
persona i depèn de l'animal.
Sí, no és bon i dolent, és una cosa subjectiva, en definitiva.
Recorda'm de nou el terme
heteroestima.
Heteroestima.
Mira, quan es parla popularment d'autoestima, es parla més de l'estima cap a un mateix, però a partir de les qualitats. Vale? Doncs, ostres, jo soc guapa, em sento llesta, em sento bona persona, em sento bona amiga, em sento bon estudiant...
Mm-hmm.
Vale? Però són tots adjectius qualificatius.
Vaja, que passo amb nota totes aquelles coses que crec que són importants.
Exacte. Però l'autoestima va més enllà. I s'entén més quan estudiem l'heteroestima. Per què? Perquè una heteroestima cap a un cotxe, tu pots tindre un cotxe doncs, que... És gran, és maco, no? Té molts cavalls...
Sí.
Tampoc entén molt de cotxes, però bé, té unes certes característiques. Però les característiques qualitatives del cotxe són bones a nivell subjectiu per cada un. Vale? Jo puc tindre un cotxe i dir, ostres, és que tinc un cotxe que és horrible, no? Que és un cotxe molt gran, aquí a Sitges no el puc aparcar enlloc, em consumeix molta benzina i a més té un color super lleig, que em sembla super hortera perquè és un durat així brillant. No? I la gent, si jo em queixo del cotxe, em podrien dir, ostres, ven-te el cotxe. Ai, no, però és que no me'l venc perquè... clar, jo necessito un cotxe gran perquè tinc família nombrosa. I a més ens agrada el cap de setmana anar-nos de pícnic amb la navareta, la bicicleta, el cotxet, no? I totes aquestes coses. I sí que em consumeix molt, però té un motor que és molt bo realment i m'estalvio en reparacions.
La solidaritat és una expressió d'heteroestima?
Es podria considerar que sí, però moltes s'ha d'entendre la diferència entre caritatiu i solidari. ¿Vale? Solidari sí que seria, perquè solidaritat és que tens empatia cap als altres i realment vols ajudar els altres, sí. No? Vols tenir cura d'altres persones. La caritativitat es veu més com la caritat, vull dir, sí. S'entén més com dono allò que em sobra, o almenys això és el que s'entén més, no? A nivell de, ostres, caritat, a mi em sobren uns cèntims, doncs jo els dono. I això és més, doncs, una imatge personal, no? Un autoconcepte que es forma d'un mateix.
O sigui que hi ha persones que poden fer pels altres el que no farien per elles.
No sabria dir-te, eh? Possiblement sí que hi hagi gent així, però sempre s'ha de treure un benefici. En el sentit de que un fa les accions cap als altres, però també perquè et sents bé tu.
Això és el que...
Vull dir, no anirem...
Sí.
Res, donar alguna cosa per res, això no ho fa ningú.
Això no ho fa ningú, eh?
Això no ho fa ningú. Sempre, almenys, busquem sentir-nos bé, o perquè tenim una empatia, o perquè... Però sempre hi ha alguna cosa que ens connecta.
Això també parla molt de la personalitat de cadascú?
Sí.
Sí.
També hi té a veure. Però clar, podem tindre molta heteroestima cap a una persona, normalment les mares, per exemple, tenen una heteroestima molt alta cap als seus fills, no? I en l'exemple que deia abans la Carla, sí que per un fill, no? Doncs, ostres, omples la nevera i a més quan venen els fills, que ja són grans sí, i no els tens a casa, doncs quan venen, ostres, compro joguts que els agrada més...
I per
compro...
mi, si me n'estic, doncs me n'estic, ja està.
Exacte, però el que està fent és cuidar. Per això deia allò de l'heteroestima i autoestima. L'autoestima no és només veure adjectius qualificatius positius per mi,
sí.
Sinó també tenir cura d'un mateix. Vale? Amb l'heteroestima s'entén més, per què? Perquè tenim cura d'aquests fills que arriben a casa, tenim cura del cotxe, tenim cura de que el mòbil no es trenqui, no? Tenim cura de les amigues.
I gairebé al revés, si em curo a mi mateix, també ajudaré millor els altres.
Exacte.
I curaré millor els altres.
I això
no?
És molt important que ho sentin les mares. Pares i mares de Sitges, que moltes vegades s'està molt pels fills, que el fill estigui bé, que el fill estigui feliç, que el fill...
I vosaltres?
Lo més important és que un mateix estigui bé, perquè si un mateix està bé pot tindre més cura dels seus fills.
En 15 dies tornem, i a tots vostès, fins demà. Gràcies, Carla. Gràcies, Laura.
Gràcies.